nos y pova de va. Que les grans passions humanes ens han ofert algunes de les millors pàgines mai escrites és una lliçó que tenim convalidada segurament des de l'antiguitat. Avui ens consagrem novament als clàssics des de la tradició més iracunda, en aquest cas, de la mà de l'escriptor i hel·lenista Raül Garrigasai, que ha signat un assaig riquíssim titulat precisament La ira, un llibre que revela que més enllà dels pecats capitals, la còlera i els seus derivats són presents en multitud de títols i tradicions. Parlem, doncs, de la ira, des de la Ilíada, però també des d'altres clàssics, amb en Raül Garrigasai, la Xènia Diaconova i en Borja Bagunyà. Amb la dramaturga Elena Tornero i el músic Pau Danut coneixerem la nova Antígona que han portat en clau de comèdia al Teatre Lliure aquest cap de setmana. I el Joan Lluís Lluís resseguirà biblioteques des del Satiricon de Petroni. Avui, des del primer crit, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I Uri, avui saludant en Raül Garrigasai. Què tal, com estàs?
Hola, com va això? Molt bé.
Ben tornat a Ciutat Maragda. Xènia Diaconova, com va?
Hola, què tal?
Borja Bagunyà, què dius?
Hola, com va?
Avui convocats, ja ho sabeu, per tornar als clàssics i tornar perquè en aquest programa anem recurrentment repassant-los i hem, per tant, no hem marxat mai. I en primer lloc, des d'una aproximació particularíssima que és i molt interessant, que es concentra en la noció d'ira, no? Que és aquest pecat capital que aborda en Raül Garrigasai en el seu capítol, no dic capítol perquè l'editorial Fragmenta, com sabeu, s'ha dedicat doncs, a publicar en diferents autors tota la sèrie de Pecats Capitals. És una visió des d'una lectura cultural i transversal que, a més, en aquest cas convoca un munt de referents literaris i que van, en fi, des d'Homer, i ara hi entrarem, fins a Èsquil, passant per la Bíblia, per Ramon Llull, i una presència, per tant, destacadíssima i notable a la ira en textos de tot tipus, textos canònics, tot sovint. Dius el llibre que, pel final, Raül, m'he notat una frase, dius: alguns dels moments més sublims de la literatura, només cal pensar en la primera escena, el rei Lear, plasmen aquesta passió. Per tant, no sé si seria segurament la passió que millor epitomitza la literatura i els seus, diguem, de la seva manera de transmetre com som i com sentim per dins, però déu-n'hi-do la presència de la ira, insisteixo, des de la literatura inaugural, no?
Sí, i tant, sí, perquè de fet ira és la primera paraula de l'obra més antiga de la literatura grega. O sigui, podríem dir que la literatura europea, si l'entenem com un continu, comença amb aquesta paraula, no? Amb la paraula ira. I si mirem a l'Antic Testament, doncs naturalment la ira de Déu és un tema recurrent. És un Déu que castiga els enemics del seu poble, però que també castiga el seu poble quan cau en la decadència, quan cau en la degradació moral. Per tant, és realment una passió omnipresent. El que és curiós a la ira és que després va quedar inclosa dins de la llista dels pecats capitals, però no va deixar de ser mai un atribut de la divinitat dins de la tradició judeocristiana. Per tant, és un pecat o una passió, podríem dir, que té dues cares molt diferents, contradictòries, no? Segurament això ens diu alguna cosa sobre l'essència de la ira.
Sí, té, de fet, unes quantes cares que tu vas analitzant, perquè en algun moment també, ja hi entrarem, es parla d'una ira bona, no? I que no és segurament la primera idea que un li ve al cap quan pensa en aquesta passió. Però certament quan comences aquesta història per un text fundacional com és la Ilíada, on efectivament la ira ressona des d'aquest primer vers, hi ha també, i tu els fas, tot de matisos terminològics, no? És a dir, aquesta ira menis o el cimós. Per tant, Raül, també convides a plantejar-se què és còlera, què és ràbia, fúria, indignació, és a dir, quan el ventall semàntic és gran.
Sí, perquè de fet hi ha una discussió entre especialistes sobre la millor manera de traduir aquesta paraula, aquesta primera paraula de la Ilíada, que sovint traduïm per ira. Hi ha traduccions que diuen còlera, la diferència entre ira i còlera és lleu, però hi ha altres versions més recents que han apostat, per exemple, no en català, però sí en alemany, en una paraula que significa més aviat rancor. rancúnia, ressentiment, o sigui, una mena d'ira sorda, una ira que no es manifesta en una agressivitat immediata, sinó que és una ira lenta, calculadora. És el que fa Aquiles, o sigui, Aquiles se sent ultratjat per Agamèmnon, se sent humiliat, i ell decideix retirar-se del camp de batalla. La seva menis és contemplar com els seus companys cauen com mosques, com els troians els van matant. Consisteix, per tant, a renunciar totalment als seus compromisos amb els altres i a retirar-se, a abandonar aquesta visió de l'honor i de la glòria que domina els guerrers aqueus. No? Aquesta és una de les facetes de la ira tal com surt en la Ilíada. En la Ilíada també hi ha després la ira colèrica, la ira fimós o fins i tot holos, que és una ira agressiva, és aquesta ira impulsiva, aquesta que ens fa perdre l'autodomini en un moment i que, de fet, és la ira que ha preocupat més, tant en la filosofia estoica com en el cristianisme.
Clar, i des d'aquest punt de vista, Raül, també hi ha, no?, efectivament, les dues formes d'ira que tu has llegit també com a gairebé resum de la Ilíada. Dius, Aquiles retirat de la tenda i Aquiles destructor, que destrueix tot com un boig, són les dues formes d'ira al voltant de la qual es plega la Ilíada.
Exacte, sí, sí, és això, la ira. La Ilíada, de fet, una cosa que sorprèn a molts lectors moderns de la Ilíada és que llegeixen més de la meitat d'aquest poema de gairebé 15.000 versos, no? Arriben fins al cant 16 i diuen, ostres, però Aquiles on és? Aquiles què fa? O sigui, és un poema dedicat a Aquiles que parla d'Aquiles i en realitat Aquiles està tancat a la seva tenda. I de fet, tot el que veiem són les conseqüències d'aquesta ira rancuniosa, calculadora, que fa que es vagin morint tots els seus companys. No? O sigui, la presència de la ira d'Aquiles consisteix bàsicament en la manera com els troians acorralen els aqueus.
Sí, sí. Aquiles el gran MacGuffin, en aquest cas.
Sí.
Jo també volia destacar una observació molt bona que fa el Raül al final de la seva anàlisi de la Ilíada, i és quan diu que aquests 15.000 versos sobre la ira acaben amb una de les escenes més memorables que s'han compost sobre la pietat, no? Perquè és aquell moment quan Aquiles es troba amb Príam, no? El rei de Troia, Príam que ha perdut el seu fill Hèctor, matat per Aquiles, i Príam li demana a Aquiles que li restitueixi el cos del seu fill i Aquiles finalment hi accedeix i llavors ploren tots dos, no? Cadascú pel seu dol i per la seva pèrdua, un pel seu fill i l'altre pel seu company Pàtrocle, no? I aquesta escena realment és preciosa, però aquesta escena sobre la pietat no funcionaria tan bé si no fos com a contrapunt de tota la ira que hi ha hagut abans, no?
Sí.
I bé, això m'ha fet pensar que casualment hi ha un llibre d'una poeta anglesa contemporània, Alice Oswald, que aviat sortirà en català, en traducció catalana de Jaume Collmariner, a Cafè Central, un llibre preciós que es diu Memorial, i que és un homenatge a tots els morts de la Ilíada. És a dir, el que fa aquesta poeta és potenciar la pietat que surt al final del poema homèric i des d'aquesta pietat fer un homenatge a tots els morts que són un munt, no? Que són un fotimer de morts que surten a la Ilíada i ella recrea les seves petites biografies, les seves vides anteriors a la mort, els seus personatges. I bé, això ens demostra una vegada més que la Ilíada, a part de ser una meravella de poema, no?, i una meravella de traducció, també la del Pau Sabater, que podem gaudir ara en català, a part d'això també és un poema que segueix sent una font d'inspiració constant pels poetes d'ara.
Sí, és que per mi la Ilíada té una cosa molt especial, que és el que fa que sigui diferent de molts poemes èpics. La Ilíada és un poema que està construït sobre aquest codi guerrer de l'honor i de la glòria, però alhora és un poema que qüestiona aquest codi o que mostra un munt de moments en què aquest codi s'ensorra. I, de fet hi ha un munt de guerrers en la Ilíada que apareixen al camp de batalla, no sabem gaire bé ni qui són, i la primera cosa que fan és morir. O sigui, que entren al camp de batalla, els maten, i després sovint hi ha un vers lacònic que diu res no compensava el seu pare per la mort del fill, o una cosa d'aquest estil, no? O sigui, que és una exaltació, ve d'una tradició d'exaltacions de la guerra, però alhora mostra la cruesa de la guerra d'una manera espectacular i que és absolutament impressionant encara avui.
Sí, això connecta, només un matís arran d'això, amb una observació que fa Alessandro Baricco en un, amb una relectura molt interessant que va fer de la Ilíada, un text que es diu Homer Ilíada, on diferents personatges protagonistes prenen gairebé en forma de monòleg la paraula, i diu Barico cap al final, una de les coses sorprenents a la Ilíada és la força, fins i tot diria la compassió, amb què transmet la raó dels vençuts. És una història escrita pels vencedors, però tanmateix la memòria reté les figures humanes dels troians. No? És a dir, que efectivament la ira o la còlera o la menis amb què arrenca després es va ampliant fins a arribar a aquesta pietes del final, passant per efectivament la paraula compassió, que té molt a veure amb això també, no?
Sí, sí, exacte. De fet, això dels vençuts és veritat. De fet, molts lectors de la Ilíada simpatitzen molt més amb Hèctor o amb Príam, no? Que no pas amb Aquiles o amb Agamemnon. O sigui, simpatitzen amb els enemics, amb els no grecs, en teoria.
Piove que Dio la manda sulle bocche aperte. Piove che ci si bagna sulle macchine scoperte. Sarà bellissimo fermare il tuo spettacolo in un fotogramma.
Borja, des de quina passió has llegit tu tant la ira com els diferents personatges que hi surten?
De la Ilíada. No, a veure, sempre m'havia fascinat justament el que comentava abans en Raül d'aquest poema dedicat al més gran dels herois o un gran heroi en el qual l'heroi es passa la meitat de... diguem-ne, del poema no fent. I sempre m'havia semblat molt interessant i crec que la lectura que em fa Raül, vaja, en clau d'ira, amb tots els seus matisos i totes les seves declinacions, és fonamental per entendre el matís d'aquest no fer, perquè de vegades, i això és una reflexió molt, molt àmplia, però molt interessant, de vegades tendim a associar l'acció només en la seva vessant positiva, no? És a dir, surt, fa, mata, escapça, el que sigui. I en canvi, sí, no sí. Fer i reflexionar sobre la potència semàntica i les implicacions polítiques, ideològiques, de la inacció, molt entrecometa aquesta idea d'inacció, no? Però la inacció m'ha semblat fascinant. I més pensar-ho en clau, no de l'absència de la ira, sinó d'una de les seves vessants, que a mi m'ha semblat, sincerament, la més interessant, no? Que tu apuntes, no? És a dir, aquest mecanisme implacable de diguem-ne, de la ira pacient, recargolada, diguem-ne, d'Aquiles. Aquí em semblava, jo tota l'estona he llegit el teu text, Raül, sobre la ira i òbviament, doncs, les diverses obres o diversos clàssics que comentes, tota l'estona en clau política. Perquè em sembla que tant en el cas de la Ilíada, crec que claríssimament, com en l'Antic Testament, i en totes les seves extensions, hi ha sempre un horitzó polític, no? Un horitzó, diguem-ne, d'ordenació moral o un horitzó directament de gestió de la guerra i del poder. Jo ho llegia des d'aquí, que bàsicament és la lectura que em feia el Raül, però sobretot tota l'estona jo he estat fent, no sé si us ha passat, aquest exercici de dir, hosti, això com es tradueix en lo contemporani, no? És a dir, estem més en el colós, en aquesta ira colèrica destructiva, estem en aquesta ira, diguem-ne, pacient, quines són les possibilitats, diguem-ne, de reactualització d'aquests principis, si és que ens cal,
Sí, 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 jo també veig que, vaja, jo també crec que les reflexions sobre la ira moltes vegades són explícitament polítiques, fins i tot en filòsofs estoics, vull dir, per exemple, si ja deixem la Ilíada enrere i anem a una reflexió típica sobre la ira que després ha marcat tot el cristianisme i jo crec que fins i tot ha marcat llibres d'autoajuda dels últims anys, que és la idea que la ira és com una mena de revolta interior, no? Tenim una part baixa, una mena de poble baix, poc civilitzat, salvatge, que es pot revoltar contra el domini d'una cosa superior, que és la raó. Aquest esquema és un esquema que neix a l'antiga Grècia i que després Sèneca el fa servir, i és un esquema, de fet, és una metàfora política, clarament. O sigui, dalt de tot hi ha el govern aristocràtic, el govern aristocràtic de la racionalitat, i a sota hi ha el poble baix, que com a tal doncs és perillós, fa por, l'hem de controlar, etc. Això és aquesta explicació de la ira i la condemna de la ira que es fa des d'aquest punt de vista, de fet, és una condemna que transposa una visió aristocràtica del govern al subjecte, no? I, per tant, qualsevol reflexió que es faci sobre la ira doncs tindrà aquest aire polític i qualsevol mirada que no sigui totalment condemnatòria haurà de replantejar-se aquest esquema de la racionalitat serena, que gaudeix de l'autodomini, que calcula, que és freda, no? Això em sembla un aspecte interessant a la història de la ira.
Sí, a més, em semblava molt important una cosa que tu observaves, que era que la ira no és directament la, diguem-ne, l'antònim de la raó o d'un cert principi moral o una certa idea de justícia, no? És a dir, en aquesta ira que s'indigna sempre amb algun tipus de contingut. No és una indignació buida, no? I amb aquest esquema que tu comentes, no? D'aquesta verticalitat que deies, ètica i verticalitat política, em sembla molt important recordar una cosa que, per exemple, altres, ho dic per altres representacions que estan a l'alt, i perdoneu, però estan a l'altre espectre, diguem-ne, de tot això, que són, per exemple, la representació tipus Hulk, no? I aquesta idea del científic és pura raó, que després es veu dominat per aquesta ira verda que el converteix en un monstre cerebrat. Em semblava molt interessant justament dialectitzar això i dir, ei, cuidao, que la ira no està buida, no? No és una pura monstruositat, sinó que recolza en algun tipus d'idea. I que aquesta idea, a més, normalment, o almenys clàssicament, ha estat moral, no? O ha estat
polític. Sí, de fet això, fins i tot els filòsofs que més han condemnat la ira, com ara Sèneca, reconeixen que en la ira hi ha un primer moment que és un moment de judici moral, de judici sobre la justícia, de judici sobre una ofensa que hem presenciat o que hem patit, i aquest moment és un moment que ells, com a filòsofs estoics, no poden condemnar de cap manera. O sigui, és un moment que l'han de valorar d'alguna manera. El que troben condemnable després és la pèrdua de l'autodomini, el fet de convertir-se en esclau de la idea de venjança, de la idea de fer mal a l'altre. Però la primera part, així moral, la reconeixen, l'han de reconèixer com un element positiu. I això, naturalment, ens porta a una altra cosa, o sigui, una pregunta que ens podem fer, que és, tendim a associar la ira amb agressivitat, amb violència, amb fer mal a l'altre, no? I, de fet, aquest és un dels grans arguments que es fa servir sempre per dir que hem de dominar la ira, que ens hem de serenar. Però el mal organitzat, el mal sistemàtic, el mal estructural, no? Si pensem en el cas més extrem, naturalment, que és el totalitarisme, aquest mal pot ser un mal molt serè, molt poc airat. Pot ser un mal molt, amb moltes cometes, racional, o sigui, que es base en una anàlisi de les races humanes, per exemple, que n'hi ha de superiors i inferiors, i amb tota serenitat, des d'aquestes estructures es pot decidir aniquilar totalment l'altre. Per tant, aquesta fredor racional, totalment lliure d'ira, també pot arribar a ser molt perillosa i, de fet, quan es converteix en una estructura, acaba sent molt més perillosa que no pas un esclat d'ira espontani, crec jo.
Sí, sí, no, certament, i efectivament, de manera malaurada, el segle XX en va ple d'exemples així, i és un dels moments d'una veritat més espaterrant i més pertorbadora que tu expresses en el llibre, quan efectivament parles dels camps d'extermini, reprenent aquesta lliçó de Sèneca, que dius, això no és un cop de puny sobre la taula, sinó que és un càlcul fred i meticulós de tot el que vindria després, no?
Exacte.
M'ha cridat l'atenció una frase que diu el Raül, no? Que la ira com a tècnica eficaç del poder no està a l'abast de tothom. És a dir, que la ira també com a manipulació no, és un privilegi, no? Dius un déu, un heroi, un mèric, un directiu d'una empresa, sí que poden fer servir la ira com a instrument del poder, no? Però, en canvi, hi ha un moment que dius una dona, un subordinat, un captaire, sovint quan s'airen la gent els mira amb menyspreu o indiferència, no? És ben bé així, però se m'ha acudit que hi ha un exemple curiós en la literatura, en un gran clàssic, abans que arribem al segle XX, deixeu-me que encara fem una excursió brevíssima a l'edat mitjana, no? En Curial i Güelfa tenim un cas d'una ira molt curiosa, la ira amorosa de Güelfa. En aquest cas és precisament un personatge femení que és poderós, perquè la Güelfa és una dona rica, germana d'un marquès, és superior socialment a Curial, el seu enamorat, i hi ha un moment en què s'aira amb ell, s'enfada, s'enrabia, perquè pensa que l'ha traïda, llavors l'exilia, el fa fora del seu costat, però, a més, diu quina és la manera d'aplacar la seva ira, no? Crec que és un exemple molt curiós d'una ira que diu quina és la manera d'aplacar-la, no? I diu, bueno, només si el rei de França i tota la seva cort em preguen tots junts que perdoni el Curial, llavors el perdonaré, no? I ho trobo divertidíssim, que ella mateixa ho digui, bueno, clar, ella suposa que això és impossible, que tota la cort del rei de França ho faci, però al final de la novel·la Curial aconsegueix, com que és un cavaller tan magnífic, no? I vens tothom en totes les justes, el rei de França i tota la seva cort, per fer-li un favor i agrair-li el seu valor, tots es posen a cridar «Mercè, Mercè, Mercè!», és a dir, que demanen el perdó de la Güelfa. Trobo que és una de les escenes més cinematogràfiques, no? També de la literatura medieval, i és un exemple en què la ira s'ha aplacat de seguida només amb aquesta acció col·lectiva. Bé, m'hi ha fet pensar aquest comentari del Raül.
És també perquè és una escena en què la ira femenina es pren seriosament, no? O sigui que...
Exacte, exacte. Sí, sí.
És una cosa, sovint, si ho mirem des dels moments més antics, si pensem en Medea, la ira femenina sol ser molt inquietant i sol vorejar la bogeria ja directament. O sigui, Medea, des d'una visió grega, després hi ha actualitzacions de Medea que són diferents, però en la Medea d'Eurípides, Medea és una bruixa inquietant, gairebé monstruosa, parenta dels déus, i per tant aquella ira és una ira que no és ni del tot humana gairebé, o sigui, és una ira que situa Medea una mica fora de la humanitat.
Clar, Medea, que efectivament aquí, més enllà d'Aquiles, no? Surt citada en el llibre o en l'anàlisi sobre la ira com una altra, segurament una de les grans encarnacions dramàtiques de la ira en textos clàssics, i però que, de fet, una mica buscant, jo aquests dies he anat a recuperar, que també recomano molt aquest volum, les tragèdies de Sòfocles que han editat i traduït en Joan Casas i en Feliu Formosa a Coma Negra, la col·lecció que té l'Institut del Teatre Dramaticles, perquè són les set grans tragèdies de segurament d'un dels grans, juntament amb Eurípides i Èsquil, no, dels grans tragedistes. Era el preferit d'Aristòtil, si més no, així ha passat a la posteritat. I aquí, repassant també alguns dels personatges clàssics, Àiax, Antígona, Èdip, Electra, Filoctet, tots els personatges i moments i que coneixem de la tragèdia àtica, és molt bé, és que segurament, insisteixo, després si parlem de comediògrafs entrem en una altra dimensió, però segurament és en totes les seves encarnacions i fins i tot matisos lèxics que fèiem fa una estona, una de les passions que mouen més els personatges, no? Fins i tot quan hi ha maneres, com tu ara apuntaves, Xènia, a aplacar-la, la ira sempre és present, és a dir, sempre és un motor de l'acció que fa avançar la tragèdia.
Sí, de fet, la ira... Hi ha tot de personatges. Per exemple, en la tragèdia grega hi ha el personatge del tirà, que Èdip rei és un exemple. Dic tirà no en el sentit modern de persona tirànica, sinó en el sentit de governant únic, diguéssim. A Grècia podia tenir un sentit una mica més neutre que la nostra paraula. Doncs aquesta figura, aquest personatge del tirà, és un personatge que va associat a la ira d'una manera gairebé natural. De fet, Èdip rei, que es presenta com una persona molt sàvia, com una persona que resol l'enigma de l'esfinx, que ho sap tot, és un personatge que es deixa portar per la sospita i especialment per la ira d'una manera impressionant, d'una manera que sorprèn molt al començament de la tragèdia.
Sí, això és molt interessant, que també ho comentes extensament en el text, la relació entre la ira i el poder, i sobretot del governant, no? Del qual aquest déu de l'Antic Testament seria la urfigura, però que tu fas arribar o connectes fins i tot amb un Trump i amb la retòrica amb què es presenta Trump, no? Per exemple, a través de les xarxes. És a dir, què hi ha en la ira que no només associem amb el governant o que té a veure amb el governant, sinó fins i tot que li demanem i que és part del seu èxit. Allò paradoxalment, almenys i que en la contemporaneïtat més radical, i perdoneu que faci el salt.
Sí, 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 sí. I de fet, per mi això del... Trump, clar, Trump segurament és un governant, tot i que representa una tendència del temps molt atípic per determinades raons, no? I és un multimilionari que ve del món de l'empresa, i hi ha una escena que nosaltres ens podem imaginar perfectament, que és la taula del directiu amb els seus subordinats i el directiu cridant perquè els subordinats no fan la feina que han de fer, no? Si ens imaginem l'inrevés, no? Un subordinat que es posa a cridar com un boig davant del directiu, doncs segurament aquell subordinat li queden pocs dies de feina, no?, si fa això. O sigui, és aquelles típiques situacions en què la ira fa una funció de domini que està vinculada, doncs, això, a aquest poder específic. I Trump, jo tinc la sensació, quan llegeixo els seus tuits, que són tuits de directiu d'empresa enfurismat, no? És una mena de escenificació del descontrol, de la pèrdua d'autodomini, que és realment sorprenent perquè, clar, un tuit d'un president dels Estats Units, almenys des de la meva visió ingènua que podia tenir fa... Vaja, que potser encara tinc, és un tuit d'una persona així, ha de passar per molts filtres, en teoria. O sigui, no pot ser que hi hagi un president dels Estats Units que agafi el mòbil i digui el que vol, no? I, en canvi, els tuits de Trump fan realment aquesta sensació, que hi ha una persona que que s'indigna, s'aïra, s'enrabia i deixa anar el primer tuit que li passa pel cap sense cap mena de filtre.
Això em semblava molt interessant que ho connectessis, o que estava connectat amb la qüestió de la guerra, perquè al final una de les coses que ressona en un governant, encara ara, em sembla que té ecos d'això, no? És a dir, de que un governa, o que la tradició de governants han estat clàssicament orientats al bel·licisme, no? A la beligerància, i que encara es valora com un atribut, diguem-ne, com una virtut, de dir, bé, no necessitem el més pacífic, sinó el que és capaç de beligerar, no? I això em semblava que també, connectant dues coses, no? Però que tota aquesta reflexió sobre la ira també té a veure amb el fet de que la metàfora bèl·lica gairebé ho ha permeat tot, no? Els negocis també es poden pensar com una guerra, el posicionament d'una marca o d'un producte personal també, i llavors dius, ostres, en el moment en què entra tota la metàfora bel·licista en tants aspectes de la nostra vida, també hi entra tota aquesta valoració, desvalorització o tipologia de la ira, no?
Sí, tant, totalment d'acord. A més, això de la metàfora bèl·lica realment és un tema per parlar-ne molt llargament, perquè, com deies tu, jo crec que avui gairebé no sabem parlar sense fer servir alguna metàfora bèl·lica. Encara que siguin metàfores ja molt esgrimides, però quan parlem d'estratègia, o sigui, estratègia té stratos, que és l'exèrcit en grec, o sigui, estratègia és la direcció de l'exèrcit, per exemple, no? Quan parlem de polèmica, polèmica té la paraula polemos, que és la paraula guerra. O sigui, quan parlem d'avantguarda, de rereguarda, d'anar a la primera línia, tot això són metàfores bèl·liques que tenim totalment interioritzades i que ens serveixen per explicar experiències que realment són nostres, encara que no haguem anat mai a la guerra, no? Jo crec, per mi és difícil pensar en les implicacions de tot això. O sigui, segur que en té, però no crec que se'n pugui fer una lectura tampoc allò unidireccional de dir que som tots bel·licistes, no? Potser hi ha alguna cosa més humana, més profunda, que té a veure, doncs, amb l'experiència d'enfrontar-se a dificultats, no? En la lluita, hi ha d'haver alguna base molt fonda d'això.
Sí, no, però fa basarda, efectivament, la qüestió de la manera com s'ha escampat la metàfora bèl·lica, vivint temps difícils per en aquest sentit. Fa dos mesos i mig anaven sortint cada dia uns militars a explicar la situació de salut nacional en termes d'aquesta batalla, no? L'avançarem entre tots, sense novetat al front, és a dir, bàsicament tot el llenguatge contaminat de metàfores molt barroeres, d'altra banda, en ple segle XXI, per parlar de la situació pandèmica global, és un exemple palmari i terrible, això que estàs dient ara, no?
Sí, sí, amb això en parlàvem amb gent quan va passar i realment era una situació molt inquietant, però aleshores em deia, ostres, potser el que és realment inquietant és que això ho digui una persona que va vestida de militar i que té totes aquestes medalles, o sigui, que ho digui un militar, no? Potser si ho digués una altra persona, si ho digués un metge, clar, no amb un llenguatge tan excessiu, però si un metge deixa anar una metàfora d'aquestes, tots entenem segurament de què es tracta, no? Però aquella situació en què una roda de premsa està monopolitzada pels uniformes, allò era realment inquietant.
És una manera de purificar-nos d'aquestes metàfores bèl·liques excessives i tornar una visió més humana, com deies fa un moment, Raül, de la ira. Potser és tornar també a Dante, no? Que també parla en l'infern, parla del cercle cinquè, on es troben precisament els iracuns. I és, per mi, és un dels passatges a més més divertits i curiosos de l'infern, en què Dante es troba amb tot de pecadors iracuns a la llaguna Estígia, tots plens de fang i de llot, revolcant-se pel fang, i es troba un enemic seu, que és el Filippo Argenti, i està tan content de veure'l allà emmerdat, no? Perquè resulta, bueno, això ho sabem perquè ho explica el Segarra als seus comentaris, no? Resulta que, efectivament, aquest Filippo Argenti, en vida, era del partit contrari al partit de Dante i que li havia pagat un dia al carrer, i Dante aprofita la seva gran obra per venjar-se, entre d'altres, d'aquest senyor, no? I la traducció del Segarra arriba a dir, li diu a Virgili: «Mestre, tindria joia plena de veure, mentre encara sóc embarcat, com el llot li regala per l'esquena». És a dir, que a sobre es complau en veure com aquest Filippo Argenti, que diuen que havia arribat a ferrar el seu cavall amb ferradures de plata, per això es diu Argenti, que aquest Argenti estigui ple de fang i de llot. Vull dir que aquí estem lluny de les metàfores bèl·liques, però estem en plena ira i venjança, no? És a dir, Dante aprofita, ja que faig l'infern, doncs hi poso tots els meus enemics i em quedo ben descansat.
Sí, a més, això lliga amb una... De fet, és el mateix que una cosa que diu Tomàs d'Aquino, que diu que un dels plaers del cel, d'anar al cel, és que pots veure com pateixen els que han anat a l'infern. O sigui, des de dalt, els que han anat a parar a l'infern s'ho passen molt malament, no? I és allò de... En Alemanya en diuen Schadenfreude, no? És el fet d'alegrar-te dels mals que pateixen els altres. Això és molt curiós, és molt divertit, aquest tros. És curiós perquè ens fa adonar que realment en la tradició cristiana, o sigui, de vegades associem la tradició cristiana amb un moralisme així com molt, vaja, com molt ensucrat de vegades, no? I quan veus coses així, t'adones que realment la cosa anava per una altra banda.
Il bianco e dolce cigno cantando amore piangendo.
En relació a això, creieu que la ira pot ser un bon motor de creació literària? Dic en relació al que comentava ara la Xenia de Dante.
Doncs bé, jo penso que sí, que tenim casos confirmats de la ira com a motor de la creació. Bueno, per no anar més lluny, el famós poema de Catul, Pedicavo ego vos et irrumamo, que jo tenia una traducció antiga al castellà de l'època franquista d'aquest poema, que posava, una traducció en prosa, que posava «Os daré a provar i os impondré mi virilidad», que trobo que és una obra mestra de la traducció, això. Però bé, aquesta traducció que et fa pensar que es tracta d'un senyor molt educat i molt cavallerós, no? Que diu, us daré a provar i us impondré mi virilitat, bueno, ja dona a entendre exactament què vol dir. És Catul, que s'aïra, que s'enfurisma contra uns calumniadors, no? Uns que han dit que la seva poesia no vol res o que és molt obscena, llavors ell es rebel·la contra això i diu no, el poeta ha de ser honest i ha de ser cast, però en canvi els seus poemes poden ser tan obscens i tan picants com calgui. De fet, sense picant no valen res, no? Doncs bé, aquest poema, que és un clàssic de la literatura, de la literatura clàssica, anava a dir, de la literatura romana, llatina, bé, doncs és un exemple claríssim com un Catul enfurismat pot fer un epigrama fantàstic contestant a uns que l'han acusat de vés a saber què sense coneixement de causa, no? Però després acostant-nos més a la nostra època, en català hi ha un llibre de poemes molt, molt bonic i molt interessant del Segimon Serrallonga, que es diu Ira d'amor. Bé, de fet, potser és un títol que tampoc no correspon del tot al contingut del llibre, perquè el llibre són poemes molt diversos, però almenys com a títol del llibre, com a reclam publicitari, Ira d'amor funciona molt bé. Són uns poemes que van del 68 al 75, més o menys des del maig del 68 fins a la mort de Franco, abarquen aquest període històric i parlen de moltes coses, a part de la ira d'amor, que també hi surt. Però vull dir que ja veieu que des de Catul fins a Serrallonga han passat segles i la ira ha continuat produint.
Que sí, jo trobo que és ben així. Jo crec que té dos aspectes, també, aquesta presència de la ira o aquest ús de la ira en la literatura. D'una banda, hi ha això que explicava Xènia i que, de fet, per mi lliga amb un aforisme, em sembla que és un aforisme de Joan Fuster, aquell que deia la literatura és tot això que dieu i també una forma de venjança. Que de vegades la ira ens porta a fer obres literàries justament per això, i la ira, clar, el que té és que com a passió vehement, com a passió enèrgica, com a passió que ens dona molta força per actuar, doncs pot ser un element motivador, doncs, molt, molt, molt important, no? I després hi ha un altre aspecte també, crec, que és que les representacions literàries de la ira solen ser molt impressionants, perquè la ira és una passió abassegadora, és una passió que ens aclapara, no? I abans hem esmentat, doncs, el rei Lear, el començament del rei Lear, també ha sortit la Divina Comèdia. Hi ha un munt d'escenes de la literatura que les recordem justament per la capacitat d'escenificar aquesta passió. O sigui, per mi serien aquests dos, segurament aquests dos aspectes que tenen a veure amb la creació literària i la vida.
Sí, sí, i en responent també a la pregunta d'en Borja, no? Des d'aquest punt de vista, tu citaves ara, Raül, que surt en el text, en el teu text, el cas del rei Lear. Clar, hem anat parlant de Sòfocles, d'Èsquil, hi havia abans la Medea d'Eurípides, i grans personatges moguts en bona part per la ira, no? Perquè els grans tragedistes s'hi van dedicar abastament, però bona part d'aquesta herència la recull certament Shakespeare, perquè si tu vas repassant més enllà del rei Lear, molts dels seus, sobretot les seves tragèdies, evidentment, no? Estan moguts per aquesta dualitat de la ira que després, a més, està relacionada amb la venjança. I pensant-hi una mica, si us venen al cap i recordeu, per exemple, el monòleg més famós, que és el del tercer acte, de Shylock, el mercader de Venècia, no? Doncs després del si ens punxeu, no sagnem, si ens feu pessigolles, no riem, hi ha un moment que diu, i si ens tracteu injustament no ens hem de venjar? És a dir, tota la gran ofensa de Shylock no és comparable a l'ofensa d'Aquileu, però en tot cas l'ofensa d'haver estat deshonrat, d'haver perdut mig milió de ducats, que s'hagin enrigut d'ell i tot plegat perquè és jueu, a partir d'aquí, tot això és el que el mou, tota aquesta ira és el que el mou a la venjança, no? I bona part, per tant, del mercader de Venècia està moguda per aquesta passió. És a dir, que Shakespeare té l'habilitat a l'hora de, quan va, de reciclar tots els materials dels grans tragedistes clàssics, sobretot de l'antiguitat teatral grega, i a partir d'aquí, efectivament, els fa impulsar i els fa, en fi, moure's en l'acció i la trama a partir d'aquest gran impuls.
Sí, completament. Jo també ho pensava en relació a aquests, els narradors irats, no? És a dir, no només a la ira com a motor d'una acció, que és fonamental, sinó també a la ira com a to. Altres vegades hem parlat de Dostoievski aquí i de l'home del subsol, no? I de com aquest home del subsol, a banda d'explicar el que sigui que explica, també se situa en la ira com a lloc de parla, no? I a partir d'aquí, passant per Celine o arribant fins a Bernhard, pensava que hi ha tota una tradició, o de l'home invisible d'Ellison, no? Hi ha una tradició de narradors irats que, per això abans parlava de la política, no? Però que converteixen aquesta ira en un lloc, a més de crítica política o de crítica social escruixidora, que té a veure justament amb aquesta ferida inicial, que em sembla que és part d'un tema fonamental, no? De dir, bueno, qui són els ferits, no? Qui són els humiliats, qui són els menys tinguts, i com aquests menys tinguts, humiliats o ferits poden fer-se sentir, no? O quina mena de paraula adrecen al cos social que els ha ferit.
Sí, jo volia afegir, a més de tornant a la Ilíada, no? I abans la Xènia citava la traducció excel·lent en vers en Pau Sabater a la Bernat Metge, certament el 2019 va veure néixer dues Ilíades de referència, que són la Montserrat Rosa d'Esiara i la Pau Sabater en aquesta editorial, en aquesta col·lecció de la Bernat Metge, però és que aquest 2020 tenim, i jo crec que ha passat també una mica desapercebuda perquè des de fa 3 mesos els llibres són una mica invisibles, ara comença a canviar, tenim una obra mestra que és una relectura en clau gràfica no només de la Ilíada, sinó d'altres clàssics, però que ve de la mateixa passió que avui estem comentant. És una obra colossal que es diu La còlera, que ha publicat l'editorial Stiberri, del Javier Olivares, el dibuixant, i el guionista Santiago García, que a més són els que van guanyar tots dos el Nacional de Còmic, van guanyar el Premi Nacional de Còmic amb una relectura a Les Manines, en aquell cas. Doncs bé, el que han agafat ara és una obra mestra, insisteixo, que arrenca només amb les primeres 40 pàgines, no hi ha text, és només il·lustració, i veus aquí la guerra, veus la mort, veus la desolació, veus el sexe, veus la devastació, veus tots els personatges, conflictes, confrontacions, ja tot mogut per aquesta còlera del títol, un cop més amb la varietat semàntica que abans dèiem, i que acaba combinant personatges i idees que no només venen de la Ilíada, també hi ha personatges i moments a l'Odissea, però també hi ha altres referents clàssics. I al final el que acaba fent és una lectura, perquè arriba amb moltes coses que ens recorden tristament el món actual, una lectura, doncs això, del món on vivim, és a dir, de les migracions, de les persones refugiades, de la mort en clau actual, des d'aquesta còlera que mou moltes de les decisions també geopolítiques que es prenen, des d'aquesta presència de la ira a tot arreu, no? I amb un de moments meravellosos. Hi ha, per exemple, cap a la meitat del llibre, una doble pàgina al voltant de la identitat, amb la pregunta qui és Aquiles, no? I la contesten 10 personatges diferents, i contesta Ulisses, i contesta Briseida, i Tetis, i Hèlena, van contestant el qui és, i per ells, ja, Per tant, tenim 10 aquí les diferents en funció de qui el narri. I també hi ha una idea que ells recuperen, que també m'ha fet gràcia perquè en Raül Garrigasà i també el cita a la ira, que és el cas de Sloterdijk, no? En el seu text, que pren el terme còlera com a paraula fundacional d'Europa, pràcticament, i que tu també, Raül, l'acabes convocant, el cas d'aquest filòsof.
Sí, era inevitable. O sigui, Ira i temps de Sloterdijk és un... deu ser l'assaig filosòfic sobre la ira més ambiciós de l'última dècada, diria. I de l'última dècada, o 15 anys, potser, perquè em sembla, ara no recordo de quin any és exactament, però és de fa força anys. És un assaig que és això, que rellegeix tota la tradició occidental, primer religiosa, sobretot, i després tota la tradició revolucionària moderna, a partir d'aquesta idea d'ira. Llegeix les grans ideologies que neixen al segle XX i que s'estenen al segle XX com a ideologies de la ira, no? I en aquest sentit és un llibre, doncs, ineludible si estàs escrivint sobre la ira, encara que sigui un assaig molt breu com el que he fet.
Bé, a mi també l'assaig del Raül m'ha servit per tenir una excusa per rellegir l'Orestea d'Èsquil, no? I les Eumènides, que el Raül anomena també aquesta última part de l'Orestea, que és fantàstica. Jo, en la meva ingenuïtat, pensava que com que és una tragèdia, doncs clar, havia d'acabar fatal per força, però afortunadament acaba bastant bé perquè les fúries queden aplacades i Orestes el deixen en pau. I res, i només insistir que, bé, la traducció de la Ilíada de la Montserrat Ros, la veritat és que no he tingut encara ocasió de llegir-la, però el Pau Sabater l'estic llegint ara. I la veritat és que no la puc llegir amb la boca tancada, l'he de llegir sempre en veu alta perquè és una meravella, restitueix aquesta dimensió oral de la literatura grega, no? I trobo que bé, que potser ja se n'ha parlat d'aquesta traducció, però encara se'n podria parlar molt més perquè és fantàstica i, per tant, la recomano a tots els que encara no s'hi han posat.
Sí, tornarem a parlar-ne perquè val la pena i efectivament no ens ho acabaríem, eh? I és molt és curiós això que dius, Xènia, de la lectura en veu alta que reclamen els bons textos i les bones traduccions, perquè vam comentar, si recordes, una cosa molt semblant amb la traducció d'Arnau Barrios, de Pushkin, perquè també és un text que està tan ben dit, tan ben escandit. Les paraules flueixen musicalment de tal forma que és gairebé inevitable dir-les en veu alta, no? Per tant, que...
Sí, només es dona la casualitat que l'Arnau Barrios i Pau Sabater són molt amics des de fa molts anys i són dos traductors molt joves i molt brillants, no? I tots dos fan servir una llengua molt viva, molt autèntica, molt saborosa en les seves traduccions i fan que puguem llegir les coses que han traduït com si fossin poemes originals en català.
Doncs que per molts anys puguem llegir amb la boca oberta, com tu dius, i no tancar-la, sobretot en moments tan gloriosos com ens deixa la bona literatura que hem anat convocant avui, malgrat que estigui en molts moments dominada per la ira, que és aquesta, recordem-ho, aquesta passió que de manera tan precisa i a més amb tants referents culturals analitzen Raül Garrigasà amb aquest títol de fragment editorial. Per tant, ja ho sabeu, gràcies Raül, de veritat, per no només per la ira, sinó per tot el que implica, diguem-ne, per tota la feinada que sé que també hi ha al darrere d'aquesta Ilíada que has treballat tant, que estem comentant avui, i bé, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres, fins una altra.
Borja, Xènia, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Didàctica, via crítica, via tòrica, dialèctica, diagnòstica, diàfana, etcètera.
I això que sentim ara, aquesta meravella, forma part del vestit sonor, per dir-ho així, de la nova Antígona, que es pot veure al Teatre Lliure aquest cap de setmana, a la seva programació virtual, a l'adaptació que n'ha fet la dramaturga Elena Tornero. Què tal? Com anem?
Hola, bé.
Benvinguda. I amb la música i la il·lustració i la interpretació del nostre estimat Pau Danut. Com estàs?
Hola, David, molt bé.
Ben retrobat. Antígona, m'encanta el subtítol, Tragèdia Antigota. Però jo pensava, Elena, que potser la primera qüestió que hem d'impugnar és la noció mateixa de tragèdia, no?
Sí, de fet, quan se'ns va fer aquest encàrrec, no? I se'm va dir, et toca fer Antígona, el primer que vaig pensar és, sobretot perquè era un encàrrec per fer apropar un clàssic als nens. Uh-huh. I vaig pensar que, que els nens que porten molts de dies tancats a casa, doncs una tragèdia potser no era el millor. I aleshores doncs vaig pensar com poder donar-li la volta a la història, però sense que perdi la part de l'essència reivindicativa d'Antígona. I aleshores vaig pensar que fer un canvi de gènere, passar de tragèdia a comèdia, que és un gènere contemporani també a la Grècia clàssica, doncs podria donar una miqueta de vida a la història, no? Bueno, i en aquest sentit ens vam posar a treballar així, li vaig proposar, de seguida vaig pensar amb el Pau, perquè en el moment que vaig pensar comèdia i veus i teatre radiofònic, perquè no deixa de ser com teatre radiofònic, com just va dir el Pau, no? També, doncs me va venir al cap ell, perquè és capaç de fer moltes veus, és capaç de donar-hi aquest punt gambarrot que li hem donat, no? I aquí vam començar, doncs, aquesta bogeria.
Pau, per al·lusions, com ha anat la bogeria de musicar i de trobar veus i en fi, adaptar aquesta Antígona, aquesta música didàctica, diacrítica i dialèctica que sentíem abans?
Doncs m'ho he passat en gran. M'ho he passat com un crio. M'ho he passat com un nen. A més, clar, jo tinc una trajectòria de titellaire. El meu expedient ja hi va haver uns anys bastant llargs de titellaire. I a poc a poc em vaig anar adonant que estàvem fent titelles. I fins i tot després, a l'hora d'afrontar les il·lustracions, ens en vam adonar que les pròpies il·lustracions també eren titelles, no? Que hi havia un caràcter en els personatges que s'anaven sortint il·lustrats, també eren titelles. I la veritat és que m'ho he passat en gran, m'ho he passat com un criu, ja et dic.
No m'estranya. A més, tu ets una mica, fas de protagonista, fas de cor, fas de diferents personatges, no?
És una mica Juan Palomo, que lo visto y me lo como, no? Clar, o sigui, com que, donades les circumstàncies, havíem de treballar a casa, doncs al final, clar, la gravació l'he fet jo a casa i és el que deies tu, una bogeria de tancar-te i començar a fer veus i al principi ho volia fer com d'una tirada, però clar, era impossible, havia d'editar, perquè després apareixia el cor, que havien de ser diverses veus. De sobte parava perquè em pixava de riure. El cor té algunes intervencions que són delirants. Li enviava l'Helena també es pixava de riure, deia, tio, vinga, seguim per aquí. I ha sigut realment molt, bueno, d'aquelles coses que mira que les vas fent, les escoltes com si fossis un espectador que no té ni idea del que està veient. Saps? Una mica esquizofrènica la idea, però a vegades escoltes el que acabes de gravar i tu mateix, que ho acabes de gravar, al·lucines i dius, hòstia, això és una borrada, a veure què passa aquí. No sé, una experiència molt guapa. I després amb la novetat de fer il·lustracions, que jo mai havia treballat com a il·lustrador professional, i també ha sigut, bueno, doncs una feina, potser el desafiament més gran, però també ha estat un plaer enorme, poder treballar la part visual.
Clar, m'imagino, a més, estripant no només les veus, sinó en aquest cas també els caràcters il·lustrats, no? I els personatges, perquè convida tot plegat al format, tant l'original com després l'adaptació que n'heu fet, que des d'aquest punt de vista Helena també pensava molt bé, el to, no? Parlaves tu de com portar això a determinats infants i, a més, doncs, a transmetre els clàssics que m'imagino, no sé si... Clar, és que estem parlant de morts, de deshonor, d'ofenses morals, de lleis divines. En conseqüència, Antígona en clau de comèdia no era un repte fàcil.
No, però bueno, una cosa que vaig pensar justament aquest any que estàvem treballant amb els meus alumnes d'adaptació dramàtica, parlàvem de precisament això, de com quines intervencions es poden fer per donar-hi una altra lectura, no? O per trobar altres coses que l'obra original ja ofereix, no? Jo crec que en aquest cas el canvi de tragèdia a comèdia de sobte també ha deixat veure altres aspectes d'Antígona que ja hi eren, però que de sobte potser es veuen... La comèdia ens permet distanciar-nos per poder analitzar coses que potser són difícils de confrontar directament. I aquí tenim dos personatges, no? Típics de la tragèdia, dos personatges enfrontats, tots dos molt tossuts, molt obcecats amb les seves emocions i amb les seves decisions, que no poden dialogar, bàsicament és l'essència de la tragèdia, no? Dues voluntats confrontades, que no hi ha manera de que una cedeixi i l'altra tampoc cedeix, i evidentment això fa que desencadeni en tragèdia, no? Però clar, quan tractes la comèdia els elements són diferents, però els dos personatges, aquesta Antígona i aquest Creon, segueixen sent igual de tossuts, segueixen sent igual de constants amb la seva, amb la seva decisió, no? I això, aquest punt d'exageració, doncs, la comèdia es nodreix d'això precisament, no?
Clar, i el punt de caricatura que, per exemple, hauria trobat un Aristòfanes, no? Si hagués agafat en comptes de Sòfocles, si hagués agafat la mateixa temàtica.
Exacte. Aquí és on vaig col·locar jo, precisament, no? La comèdia Antígona. Vaig pensar en Aristòfanes, vaig pensar com... Clar, evidentment, normalment, sempre els personatges de comèdia, així com els personatges de tragèdia, sempre tenim la sensació que estan més damunt de nosaltres, o sigui, fan coses que nosaltres no ens atreviríem a fer, no? Tant en positiu com en negatiu. És a dir, Antígona la veiem molt valenta, però no sabem si nosaltres ens atreviríem per protestar contra una llei injusta a anar fins a la mort. No? Vull dir que els herois de tragèdia sempre tenim la impressió de que estan una mica més amunt de nosaltres, no? En coratge, en anar fins a l'extrem. En canvi, amb els personatges de comèdia tenim la sensació a la inversa, de que estan una mica per sota de nosaltres. Els veiem maldestres, s'assemblen a nosaltres en molts de coses, però una mica més exagerats. No? Tenim aquella sensació de, ostres, a mi també em passa això, però no tant. I això ens permet riure'ns, no? Això ens permet observar defectes nostres, però des d'aquesta distància. I aquí és el joc que hem establert, és a dir, són uns personatges que tenen unes virtuts i uns defectes, però tots portats cap a l'exageració. I això permet, de sobte, de la mateixa manera que feia Aristòfanes, no? Analitzar què no funciona a la nostra societat.
Sí, sí, i que m'imagino que, per tant, la vigència dels conflictes que planteja Antígona, la lectura que en poden fer els lectors potser més, els espectadors potser més menuts, és perfectament actual, no? Sobretot si els ofereixes aquestes dues cares.
Totalment, totalment, perquè, a més, el personatge d'Antígona aquí, és, la qüestió és, és un personatge que protesta per tot, no? I aleshores doncs hi ha un moment en què s'ha de plantejar quan és important protestar i per quines causes és important protestar, no? Jo crec que hi ha aquesta cosa de dir, bueno, està molt bé enfadar-te, però val la pena, si s'enfada, que sigui per una cosa important, no? Jo crec que hi ha una miqueta aquesta, no? Aquesta anàlisi una miqueta. Però, bueno, després també, jo crec que també hi ha una altra lectura que era inevitable fer-la com a dona del segle XXI, no? És el fet de que, en realitat, no sabem si hi havia dones que escrivien a l'Antiga Grècia, perquè totes les tragèdies, totes les comèdies les van escriure homes. Mm. No sabem quin hagués estat el punt de vista d'una dona explicant Antígona. L'Antígona que ens ha arribat ens l'ha explicat un home, igual que la Medea, igual que qualsevol tragèdia, no? I aquí és una volta que jo he volgut donar perquè crec que era interessant que també els menuts es qüestionin això. I aquí he afegit aquest personatge, que és el de la Dida, que apareix en alguna altra Antígona, l'Antígona de Genanuil, per exemple, la va afegir, no? I és un personatge molt típic de tragèdia, també la Dida, però just Antígona de Sòfocles no apareix. I jo, per mi és com la narradora de la història, no? I aquí va ser quan jo li vaig dir al Pau, t'agradaria fer de Dida?
Per tant, Pau, també, efectivament, ets la narradora, ets la Dida, en fi, tots els papers de l'auca que dèiem abans, eh?
Sí, i tant. Ara, mentre t'escoltava, Helena, mentre l'escoltava, estava pensant en totes aquestes, tots aquests punts, totes aquestes idees al voltant de l'ètica, de l'ètica, de la moral, dels valors que tu com a artista tens la responsabilitat de cuidar i de donar a conèixer i de... ara no surt la paraula, i de difondre, no? Hi ha una sèrie de valors. Aquest, per exemple, que el nen sigui conscient d'aquest fet en particular, que les tragèdies clàssiques i en general la literatura fins ben entrada a la modernitat era cosa d'homes, que el nen sigui conscient d'això és important. I treballar en un text curtet, com és aquesta Antígona Antigota, que dura, no arriba als 20 minuts, treballar tan meticulosament, a més, treballant tots els personatges, cadascun dels personatges que surten a l'Antígona, fins al detall de les cadències finals de les frases, vull dir, aquí he tingut una sort tremenda de poder treballar amb l'Helena i de conèixer-nos molt bé, ella em coneix molt bé a mi, jo la conec molt bé amb ella, i a l'hora de treballar hem afinat coses, però fins al mínim detall. I això m'ha permès també, ahir li deia una mica, li comentava, no?, deia, tio, dic, és impressionant com determinades feines amb determinades persones et fan ser conscient de les lliçons que podràs fer servir fins que et moris, no? Jo, hi ha coses que he treballat i que he après fent aquesta Antígona que ja se m'han quedat aquí, coses al voltant de com afrontar un text de comèdia, de com afrontar determinats personatges, de com... Hòstia, és una passada, és una passada. I després tota aquesta qüestió de... els valors que tu transmets quan estàs interpretant una obra de teatre, quan estàs fent un concert, quan estàs... l'artista és un generador de coneixement i ser conscient d'aquesta responsabilitat és importantíssim. I crec que l'Helena, no només en aquesta feina, és una cosa que li vaig veure des de que la conec, que l'he vista, l'Helena té una talla ètica i moral molt important, té una preocupació molt, molt íntegra i a l'hora de fer una adaptació o d'escriure un text dramàtic no hi ha cap fil que estigui per allà suelto. Està tot ben cosidet i fins i tot a l'últim moment, no? Va ser Helena que...
Anava a dir, ja sé per on va això. Això és per el darrer dia o abans de la gravació. Em vaig despertar i vaig dir, ai, em falta una frase.
Clar, i la nena em diu, hòstia, és que hi ha una història que se'ns ha quedat penjada, tio. Hem de fer-ho, tio, amb una frase, David, amb una frase va aconseguir tancar una història i que èticament hi hagi un reequilibri d'aquesta lluita que la cosa més maniquea diria del bé contra el mal, però és que la lluita del bé contra el mal no existeix. Les persones dolentes, com deia, que a més és una cita que em va dir l'Helena, com deia la Ana Maria Matute, no hay gente mala, hay gente que sufre, no? És a dir, el mal és una cosa concreta i es concreta en cossos i en éssers humans que fan coses dolentes, que prenen males decisions. Quan l'Helena, de sobte, aquell matí em truca i em diu, tio, ha passat això? Se'ns ha quedat aquí se'ns ha quedat una cosa que no... que hem d'acabar. I en una frase va rematar aquella història, jo allà vaig dir, tia, a sus pies, milady. Realment, realment impressionant. I això és molt... considero que és molt important. A més, tenint en compte el moment històric que estem vivint, i no em refereixo només a la pandèmia, vull dir, políticament, socialment, estem vivint un moment molt bèstia on la consciència de l'artista com a generador de coneixement crec que és importantíssima. Vaya monologazo que m'he pegat.
No, no, però tens tota la raó, i a més celebro, Helena, no? Aquesta precisió i aquest grau de detall en els matisos, perquè certament si tan Matute que de lluites caïnites i de conflictes familiars en sabia un niu i va escriure moltíssim, doncs explicar que efectivament el bé i el mal són qüestionables, no? I que en tot és una dialèctica que pot niuar l'ànima de qualsevol individu. És molt interessant que els nanos ho tinguin clar, també, això.
Sí, de fet, hi ha una cosa que a mi em preocupa molt i en aquest sentit, per això, la frase aquesta, que no explicarem perquè seria un spoiler, ja ho explicarem. En aquest sentit, jo crec que hi ha una responsabilitat, com molt bé deia el Pau, i a mi em preocupa com a dona, no? Del fet de que hi ha una transmissió de creences inconscient al llarg de la societat, al llarg dels segles, i crec que la nostra obligació és reconstruir una miqueta aquesta transmissió per fer-la més sana, per fer-la més igualitària. No? I en aquest sentit vaig pensar que era important treure aquestes qüestions i fer que... perquè a vegades passa això, no? Ens creiem lliures a nivell de pensament, però en realitat els nostres pensaments ens han estat transmesos, molts per la nostra família, d'altres per coses que hem llegit, d'altres per... no? I tots aquests arquetips a vegades doncs ens han funcionat, ens han servit durant molt de temps, però ara potser alguns d'ells ja no ens serveixen com a societat, perquè la societat ha evolucionat, no? I en aquest sentit jo crec que el lloc que ocupa la dona a la societat doncs, és un d'ells, no? I hi ha moltes coses que s'han transmès a partir d'aquí que està bé començar-les a qüestionar, no?
I tant, efectivament, i rellegir els arquetips que per això, diguem-ne, hi són i malgrat que els haguem heretat de fa 28 segles en alguns casos, malauradament la cambra pròpia de les dramaturgues en l'època no existia i en conseqüència des de l'actualitat és necessari dir-ho. Per tant, escolteu, convidem tothom fins demà a les 12 de la nit, aquest cap de setmana, fins demà diumenge a la nit, que pot mirar aquesta Antígona Antigota amb l'adaptació de l'Helena Tornero i el Pau Danut, i amb aquesta música fantàstica que sentíem a l'inici, amb tots els personatges i la Dida incorporada, que també està per aquí i que ha estat una troballa com tantes altres. I jo tinc moltes ganes, a més, de conèixer i de detectar aquesta frase, perquè m'heu deixat, efectivament, aquí amb un cliffhanger molt emocionant. Per tant, enhorabona per l'adaptació, per la feinada i per rellegir els clàssics i portar-los sempre i actualitzar-los sempre, que per alguna cosa els tenim encara ara. Diguem-ne. Jo tenia aquests dies tornat a la versió en Feliu Formosa que abans recomanava, el de les tragèdies de Sòfocles, no? I que a més és d'una altíssima volada poètica. Per tant, en clau...
Aquesta és una de les que em vaig llegir ara quan em van fer l'encàrrec, perquè acaba de sortir més editada.
Sí, sí, a l'edició. Sí, sí, per Coma Negra hi ha totes les 7 tragèdies de Sòfocles, efectivament editades. Avena, Pau, una abraçada, gràcies un cop més.
Moltes gràcies a tu, David.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I sortint del Teatre Lliure i sortint de l'Antígona, ens retrobem, com sempre, amb el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies, com sempre.
Que avui t'has plantejat, a més, investigar o anar resseguint, com sempre hem fet, o estem fent aquesta temporada, Biblioteques de Ficció, i allò, anant com tot el programa d'avui, gairebé 28 segles enrere.
Ui, i tant. A bodes em convides avui, ara, a parlar de literatura antiga. Llavors, jo n'aprofito per posar damunt de la taula una pregunta que fa temps que em faig per veure si algú, per aquí per allà, pot ajudar-me, i és que té a veure amb la ficció que parla de literatura, és a dir, i concretament de biblioteques. Uh-huh. La pregunta que faig és en quina obra de ficció es troba esmentada per primera vegada una biblioteca? Primer cal dir que a les obres antigues, els autors antics, parlen poc d'escriure i de llegir. Hi ha relativament molt pocs personatges que escriuen i llegeixen a l'antiguitat. Es mouen en paràmetres diferents i sovint quan s'han de comunicar una cosa envien un missatger que diu el missatge. Hi ha algunes excepcions, per exemple, en Sòfocles, ja que parleu d'Antígona, Sòfocles, les dones de Traquis, es veu com la dona d'Heracles explica que el seu marit, Heracles, el semideu amb els 12 treballs i tot això, quan ha de marxar, li deixa una nota per explicar-li on va. És una mica curiós, a mi em fa pensar algú que surt, que posa un post-it a la nevera i diu, em vaig a matar el lleó i torno de seguida. És una mica curiós, però vaja. És així i és una de les poques mencions que jo conec. No sóc especialista gens ni mica de literatura antiga, només sóc un lector bastant fervorós d'aquesta literatura i, per tant, les meves mancances són enormes i qualsevol que pugui suplir-les jo li agrairé molt. Però, llavors, aquesta pregunta, quan surt la primera biblioteca mencionada en una obra de ficció, com que no la trobava enlloc, la resposta l'he cercada. Dic, no la trobava enlloc, he mirat Umberto Eco, que parla moltíssim de biblioteques, Alberto Mangel, que parla moltíssim de biblioteques, no ho he sabut trobar, potser ho han dit en algun lloc, però no, jo no ho he sabut trobar, llavors he escorcollat, i jo tinc una menció que és la més antiga que conec jo, des de la meva ignorància, que és Petroni, el nostre amic Petroni, aquell autor romà del primer segle després de Crist, i amb el seu Satyricon, o Satyricó, perquè hi ha les dues versions es fan una certa competència en català, Satyricó o Satyricon.
Jo tinc, he de dir-ho, la versió, la traducció en Sebastià Giral, des d'ara, que és Satyricon.
Sí, exacte. Sembla que la modernització del nom vagi per aquí, Satyricon. Llavors, en Satyricon, el Satyricon sí, que es parla d'una biblioteca de manera molt breu. És el famós personatge de Trimalció, que és aquell nou ric, tan i tan ric i tan vulgar, que organitza àpats orgiàstics amb els seus amics, també nous rics, per veure qui sap lluir més. I per quedar bé ha de demostrar que té cultura i en un moment donat, en una conversa, diu que té diverses biblioteques i que en té una de grega i una de llatina. Diu que en té diverses perquè a l'antiguitat les biblioteques se solien diferenciar en funció de la llengua, essencialment llengua grega i llengua llatina. Uh-huh. I, per tant, aquí tenim la prova per la ficció. A mi m'encanten els historiadors, però jo crec que els novel·listes són una prova fefaent de moltes coses de manera més rigorosa, perquè més íntima que molts historiadors, que em perdonin els historiadors o el que acabo de dir, sisplau. En tot cas, la primera prova en la ficció que les biblioteques existien al primer segle abans, després de Crist, se sap que existien, eh? Hi havia biblioteques, hi havia moltes a Roma i moltes a les grans ciutats de l'Imperi Romà, públiques o privades, no era gaire clar, a vegades no era un concepte molt, molt diferenciat d'una biblioteca privada o pública. Molta gent rica obria la seva biblioteca al públic. Doncs això, si algú sap alguna biblioteca en una ficció anterior al segle I després de Crist, m'aniria molt bé que m'ho fes saber.
Molt bé, benvinguts al Trivial Maragda, repte en Joan Lluís Lluís aquesta setmana de descobrir, efectivament, de resseguir la primera biblioteca de ficció narrada o glosada d'alguna forma en un llibre. Jo t'he de dir que ara ara hi pensava mentre ho estaves explicant. Aquest personatge em fascina que en el Satírico n'hi hagi no, aquesta referència que tu has trobat en un personatge tan fosc i tan, en fi, i tan fatxent de molts sentits com Trimalquió, perquè Scott Fitzgerald, el primer títol que tenia pel Gran Gatsby era Trimalcio at West Egg, és a dir, Trimalcio o Trimalquió al West Egg. De manera que la referència al títol que va parir Scott Fitzgerald era efectivament una referència a aquest personatge, no, del Satírico, que té moltes semblances amb el Jay Gatsby de la seva novel·la. Després l'editor, jo crec que amb bona fortuna li va canviar el títol, no? Però efectivament és un personatge que ha donat, com veus, molta literatura també al segle XX.
És un arquetipus, aquest personatge.
Sí, sí, exactament.
Que es retroba de novel·la en novel·la tot al llarg dels segles, se'n pot retrobar. I de fet, se sap que era un personatge inspirat parcialment del mal gust de l'emperador Neró.
Imagina't.
Sí, sí. Cosa que no es podia dir, evidentment, públicament en aquell moment, però vaja.
I s'havia de disfressar i de camuflar d'alguna forma en la ficció. Molt bé, doncs escolta'm, recollim el repte, la biblioteca primera, originària, inaugural de totes aquestes biblioteques que anem resseguint de la ficció i aviam què ens diuen i què ens contesten. Joan Lluís, que vagi molt bé, com sempre.
Fins aviat. Adéu.
Una abraçada, adéu-siau.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb tot un himne dels 90 que des del títol ens convida ja a no mirar enrere amb ira, més enllà de la ironia que això ho diguin els germans Gallagher. Oasis, Don't Look Back in Anger. Slip inside the eye of your mind. Don't you know?